Les 12 colònies, amb César Jiménez i Enric Collell.
Bona nit, Sant Celoni. Avui farem un programa diferent a el que us tenim acostumats. Farem una entrevista a l'il·lustrador i dibuixant de còmics Ramon Rosanes. Bona nit i benvingut, Ramon.
Hola, bona nit.
Per aquí al meu costat tenim l'altre integrant de les 12 colònies, el company Cylon, Enric Collell. Bona nit, Enric.
Bona nit.
I com és habitual, a la Gemma grava les vies de so. Bona nit, Gemma.
Molt bona nit.
Si teniu qualsevol consulta o proposta, no dubteu a enviar-nos un correu a radio@sansaloni.cat i també ens podeu trobar a facebook.com/les12colònies, on anirem penjant el contingut del programa. Bé, doncs, anem a entrar en matèria. Així que, sense perdre més temps, sigueu benvinguts a les 12 colònies. La segona temporada de Flash acabarà el 24 de maig, la quarta d'Arrow el dia 25 i la primera de DC Legends of Tomorrow el 19. I Supergirl acabarà el dia 18 d'abril. Per la seva part, CBS ha renovat Supergirl per a una segona temporada i Gotham ha renovat per a una tercera. Luke Cage s'estrenarà el 30 de setembre a Netflix i Finn Jones ha sigut confirmat com Danny Rand per a la sèrie Iron Fist. A més, es rumoregen audicions per a interpretar a Colin Wing, Davos de Steel Serpent, Joy Mitchum i War Mitchum. Des del passat 15 de març podem disfrutar per fi de Firefly en castellà gràcies a Netflix Espanya. L'episodi 7 estarà disponible el dia 20 d'abril, encara que ja l'hem pogut adquirir des de fa uns dies en format digital. Concretament, des del 8 d'abril us ho podeu descarregar, bueno, el podeu comprar en format digital. Han sigut revelats els tres candidats finals a interpretar el jove Han Solo. El californià Alden Ehrenreich, que va debutar a la sèrie televisiva Sobrenatural, i al cinema l'hem pogut veure a Stoker, Hermoses Criatures, Blue Jasmine i Ave César. El segon és Taron Egerton, actor anglès de 26 anys, conegut per la pel·lícula Kingsman, Servei Secret, vist també a les sèries Louis and Smoke, i a les pel·lícules Legend i Eddie the Eagle. El 2017 el tindrem a Robin Hood Origins, donant vida a l'arquer de Sherwood, i a la seqüela de Kingsman. El tercer és l'estadounidenc Jack Raynor, vist a What Richard Did, Menudo Fenómeno i Transformers l'Era d'Extinció, i a Macbeth.
A mi aquest últim és el que em sembla més semblant al Han Solo quan era jove. O sigui, li trobo certa retirada, és el que et comentava fa poc. Que...
No els conec, la veritat és que no els conec. Conec el de Kingsman i prou. Però bueno, jo sempre he pensat que, com parlàvem, per mi el candidat perfecte seria el Chris Pratt, per exemple.
Sylvester Stallone podria sortir a Guardianes de la Galàxia volum 2. Els germans Russo diuen que hi haurà dos o tres escenes als crèdits finals de Capità Amèrica Civil War. Disney anuncia una nova pel·lícula d'Indiana Jones amb Harrison Ford i Steven Spielberg el proper 19 de juliol del 2019. El passat 7 d'abril va sortir, per fi, el primer teaser trailer de Rogue One, una història de Star Wars. Si no l'heu vist, no perdeu el temps perquè és senzillament espectacular. Marvel anuncia el còmic Rogue One a Star Wars Story. Apareixerà a octubre als Estats Units i han confirmat que no serà una adaptació de la pel·lícula sinó una prequela. Marvel publicarà una sèrie limitada protagonitzada per Han Solo. L'equip creatiu estarà format per Majori Liu, al guió, Mark Brooks, als dibuixos, i Lee Bermejo s'encarregarà de les portades, a la venda, el proper mes de juny, a Estats Units. Situarà la trama entre Una nova esperança i l'Imperio contraataca. Anem a l'entrevista amb Ramon Rosanes. Quan era petit, va decidir dedicar-se a explicar històries, dibuixant-les, i va abandonar el seu somni de ser pallasso. Mostrava gran interès pels còmics d'Astèrix i Obèlix, Tudrezzo i Goscinny, i també de Lucky Luke, fet per Morris i els dibuixos d'animació de Bikil Biking. A què es devia aquesta fascinació?
Primer m'he quedat sorprès per lo de pallassos, no sé d'on ho has tret.
Ho he tret d'una entrevista que, bueno, voltava per internet.
Doncs sí, sí, realment... Però és que no recordo haver-lo comentat mai, sí que em feia molta gràcia ser pallasso i al final em vaig decidir per ser dibuixant. I la pregunta és que amb això ja m'havia quedat.
Que què es devia aquesta fascinació per aquests personatges?
Ah, bueno, és que Astèrix era encantadores, les històries que contaven eren tan... Després he descobert que eren molt... satíriques en el tema de lo que és les nacionalitats i tot això, però en el moment les històries eren molt dolces i molt divertides, però el que em sorprenia moltíssim era la perfecció de l'estil d'Uderzo, que encara que sigués un dibuix més de tipus còmico, volia dir, o humorístic o infantil o així, tenia una perfecció a l'anatomia i una cura amb els detalls que em sorprenien molt i em vaig quedar impregnat ràpidament. No era la simplicitat que tenia Tintín. Tintín sempre tenia molt d'èxit, però a mi m'encantava més l'altre, que era més recargolat i més ple de detalls.
A la seva etapa adolescent, per què li cridaven l'atenció Moebius i Manara?
Doncs també Manara, sobretot per la perfecció d'anatomia. I Moebius en aquell moment era el tipus d'estil que després ho vaig descobrir més en Blueberry, l'autor, i em va sorprendre moltíssim el que era la capacitat de crear ambients, de perspectives i tot això, no? Però era més que res la cura que tenien en l'anatomia.
Va anar mai a classes de dibuix?
Mai.
Mai.
Mai. De fet, quan vaig sortir de l'institut vaig intentar entrar en una de les... principals escoles de dibuix de Barcelona, no dic nom, i em va dir que no servia per dibuixar.
Ostres. Quan ha de dibuixar, com tria el que va dibuixar?
Quan tinc que dibuixar? Doncs, bueno, normalment treballo en guions d'altres persones i llavors el que tinc que fer és buscar la fisonomia dels personatges que em pugui resultar còmode després per poder moure'ls durant la resta de la història i no a la segona pàgina que em trobi que ja no sé com posar-lo, no? Normalment vaig trobant-me cada dia amb el full en blanc i tinc que començar a visualitzar una mica la història i en alguns planos, algunes vinyetes que ràpidament les veig molt clares i la resta, doncs, a mesura que vaig fent les que sé, van sortint i van dins de la petita improvisació, que pot ser això perquè hi ha un temps d'espai molt curt per fer la feina, van sortint rodades.
Va començar a dibuixar còmics als 18 anys per la revista El Viure, d'Ediciones La Cúpula, i durant la dècada dels 80 va dibuixar per la revista de còmics Humor a Tope i Cimoc. Va col·laborar amb Kodansha i va començar a treballar per Marvel UK, però va arribar en mal moment, segons he llegit. També ha treballat en el camp de la publicitat, fent il·lustracions per a gran quantitat d'agències de publicitat i fent spots de Coca-Cola, Amstel, etc. I per diaris i revistes com La Vanguardia, El País, i il·lustrant llibres per Oxford University, Macmillan, Enciclopèdia Catalana. I va anar tan bé que he llegit que va decidir adaptar aquest estil de la que feia la publicitat portant-lo al món del còmic. Volia saber com és treballar dintre del món de la publicitat. A part de l'obvi, que no és la mateixa feina, que no has de dibuixar tant, és més exigent, és més agraït, com és el tema de la publicitat?
Jo pensava que estava més definida la diferència entre els dos camps i ara que treballo per als americans m'he trobat en situacions molt semblants en el que és les dates de límits i el tipus de feina i ficar moltes hores i tot això. Té molt una gratificació immediata lo de la publicitat perquè és d'avui per demà tens que fer la feina i dintre d'una setmana la veus, no? Publicada o així. Però afortunadament en el tipus de còmic que faig ara no és tan immediata d'uns dies, però sí cada mes vas veient com evoluciona tot, no? Està molt bé el tema de la publicitat perquè treballes amb grans firmes i et donen la idea i tu vas desenvolupant-la, Però ja et dic que són uns espais tan limitats que moltes vegades no et donen temps de disfrutar-lo. No?
I a la publicitat arribes perquè t'agrada o per necessitat? O és que t'ho trobes, t'ofereixen la primera feina i gaudeixes? O
doncs mira, va ser sorprenent perquè jo havia estat treballant en còmics, havia treballat per Marvel UK i després per Kodansha, en un projecte que al final no va sortir, i em va arribar l'oportunitat de començar a fer il·lustracions per al suplement del diumenge de l'Avui i per llibres de text i revistes. I en una de les revistes em va veure el comprador d'art de McCann Erickson, que són els de Coca-Cola, i em va trucar i em va dir: escolta, que he vist la teva feina en aquesta revista i que m'interessaria que fessis coses per nosaltres. O sigui que va ser sorprenent perquè no vaig tenir que buscar-lo. Em va arribar per una trucada, vaig dir que sí, i he estat molts anys treballant amb ells directament.
Molt bé. Quantes hores dibuixes al dia? Quant trigues en fer una pàgina de còmic?
Ho elaboro molt i em consumeix molta energia i molt temps. Llavors, com que no tinc un estil d'aquells més lliures i més deixo tot una miqueta obert, sinó que perfilo molt, moltes vegades estic més temps del dia que del que necessitaria. Llavors, habitualment, a part de que treballo caps de setmana, habitualment són entre 12 i 14 hores diàries treballant.
L'humor és el seu motor creatiu. Podria guardar relació amb el fet que de petit volgués ser pallasso?
Podria ser. Jo de vegades sí que m'ho he plantejat. El que sí és cert és que sempre que he tingut que fer coses de il·lustracions de llibres i de novel·les i de publicitat i de revistes, sempre he intentat enfocar-lo des del punt de vista del gag immediat, perquè penso que és la manera que té més repercussió, que quan veus una il·lustració d'un article i en el moment en què la veus et fa gràcia, ja tens interès per llegir de què anava tot això, no? I ja te'n recordes de que aquella il·lustració t'ha fet gràcia i dius: bueno, doncs la de la propera setmana o la del proper mes vull veure què... I sempre he intentat fer això, una miqueta d'humor.
A l'any 2008 dona el salt a Marvel amb la minissèrie Age of Sentry. Com va viure aquest període de transició?
Doncs era molt estrany perquè jo havia intentat colar la meva feina, de l'estil més d'il·lustració, a diferents editors, i vaig enviar a Marvel. Li vaig dir: us interessa aquest estil? Que ara ja estan més oberts a estils més diferents, però fa uns anys no, eren més tancats. I us interessa aquest estil? I no ens interessa. I clar, em tractaven una miqueta com que això és les coses que fas. I jo llavors els vaig dir: bueno, però és que jo també dibuixava còmics i dibuixava això. I li vaig ensenyar la feina que feia fa uns anys. I em van dir: ah, m'interessa molt això, tenim un projecte. I el projecte era aquest del Sentry, però tenia que emular una miqueta l'estil dels còmics dels anys 50, el Superman clàssic i tot això. I em van dir: com que tens una línia més clàssica, podries fer-lo en aquesta... Sí, ningú, cap problema. Vaig fer el primer, els va agradar, van demanar-me a Héroe una sèrie de 5 números i em van demanar el primer i el quart, i a més un parell de cobertes, i ja després van arribar altres. Però va ser molt maco perquè era una miqueta de agafar el tipus de còmic aquells antics i els colors també que dels còmics antics dels anys 50.
Després va venir Spider-Man 1602 amb Jeff Parker com a conclusió a la minissèrie de Neil Gaiman. Creu que és la millor obra en la que va treballar? I creus haver-la superat amb l'experiència adquirida al llarg dels anys? O bé simplement has explorat altres nous aspectes de la teva vida a partir dels quals has desenvolupat les obres?
Doncs amb el Spider-Man 1602 era l'episodi que tancava el que havia obert en aquell moment Neil Gaiman, que era una experiència d'agafar els superherois de Marvel i traslladar-los a les primeres colònies a Amèrica. Llavors em van passar el llibre de Neil Gaiman i em va encantar molt la idea, em van semblar molt original, però vaig trobar que havien algunes coses en el dibuix que no corresponien a l'època. Llavors, jo en això sóc molt, molt punyetero. No m'agrada aquestes coses. I quan em van dir, tu faràs la part aquesta final, vaig pensar, ostres, sobretot tinc que documentar-me de que la roba, els vaixells, tot sigui de les primeres colònies aquestes. I per mi va ser una experiència molt agradable a l'hora de fer la búsqueda de l'ambientació i d'explorar una miqueta tot això, no? Vaig tenir la possibilitat de variar alguns personatges dels arxienemics de Spider-Man i enfocar-los del punt de vista aquell, i amb això m'ho vaig passar molt bé. En aquell moment jo vaig pensar, com aquell llibre mai faré cap igual, mai, perquè és que m'ha quedat tan... En aquell moment jo pensava, m'ha quedat tan bé. Però sí, després van arribar els llibres per França i les noves col·leccions de Marvel, i el veig, i encara em sorprenc de moltes coses, però penso, bueno, pensava que com això no dibuixaria mai, i estic superant-lo.
Bueno, en un sentit, disfrutes d'una llibertat que no tens amb el còmic històric, diguéssim. Té història,
sí,
però tens més llibertat perquè
exacte.
No et has de cenyir a una història real.
De totes maneres, l'episodi 2 era... Primer comença a Amèrica i després, com que tenen que jutjar a l'Osborn i en Amèrica no tenien la pena de mort en aquell moment,
correcte.
Volien portar-lo a Europa perquè aquí... Exacte. I llavors l'episodi 2 va ser molt maco perquè vaig ficar un vaixell de l'època i, a més, vaig buscar la documentació de lo que eren els nusos de les cordes, del vaixell i tot, no? I arribaven els pirates, que era el Kimping, i vaig ficar amb els pirates el galeón, aquest que hi ha al Museu Marítim de Colón, i li vaig ficar uns colors més moderns i tot això, però com que ells estaven utilitzant un vaixell antic, no? I sí que em permetia algunes petites llicències d'afegir algun tipus de roba i tot això, però intentava ser el més fidel a l'època possible. El que eren els mosquetes, les pistoles i tot això, sí.
En aquest moment vas començar a treballar simultàniament a Marvel i al mercat francès fent el volum 4 de World War 2.2, eliminar Vasily Zaitsev, de Dargaud, i Fraternités de Delcourt. Llavors, eliminar Vasily Zaitsev és un drama bèl·lic ambientat a la Segona Guerra Mundial, com hem dit, i que tracta sobre el millor franctirador d'èlit rus. Podem observar la gran precisió de detalls, com ja parlaves amb Spider-Man, a totes les parts de cada vinyeta, els emblemes nazis, els cases i bombarders, la roba d'època i els carrers de Black Bull, principalment. Es nota que t'agrada molt documentar-te. Inclús, també hem llegit que abans d'il·lustrar Fraternités vas viatjar a París per veure localitzacions i tenir una millor visió dels llocs on s'ambientava l'obra. Creus que és necessària la documentació o visitar un lloc per tal de poder il·lustrar millor allò que vols dibuixar?
No, lo de Fraternités va ser casualitat. És que quan vaig fer lo del llibre de Vasily, em van convidar a l'editorial a la Fira del Llibre de París per signar llibres. Llavors, aprofitant el viatge que estava allà, un dia vaig sortir a passejar pel voltant i vaig trobar diferents carrerons i alguns palauets ficats dins d'algunes cases i tot això, i vaig pensar, ostres, aprofito. Però sí que hi ha inclús algunes seqüències dels carrers de París a l'època aquella, que estaven fetes les fotos des de la finestra del meu hotel, no? Des d'allà feia i ho adaptava, en lloc de ficar asfalto, doncs ficava les pedres del camí o un carro, així, no? Però, clar, el casc antic de París, poca evolució ha tingut des de llavors. Llavors, podia aprofitar moltes de les finestres i de les cases, no? Però va ser per casualitat, perquè m'havien convidat a l'altra. I en el cas del llibre aquest de Vasily, és una col·lecció de 7 llibres i teníem un historiador molt especialitzat en la Segona Guerra Mundial, i llavors nosaltres enviàvem les pàgines del material i ell em deia si aquell emblema estava ben posat i tot això. Afortunadament, durant tota l'obra va dir que tot estava bé, només va trobar una vegada que una de les dels broches que portaven en un botó, tenia que estar en el botó de més a dalt i no en el de més a baix. Ja sabent això, ja vaig tirar cap endavant, però la resta tot bé. I el que eren les insígnies i tot això, ja afortunadament m'havia jo documentat per la meva banda lo suficientment perquè no em corregís.
Et sents més còmode dibuixant contesta històric o ibèlic o còmic de superherois?
Doncs jo realment amb el que em sentiria més còmode és fent algun dels projectes que tinc en ment. Però com que de moment sembla que no en trobo l'editor que digui ostres, això és el més apropiat per la nostra editorial, sempre em diuen que d'aquest tema no tracta, no tal o qual, llavors sempre em donen, nosaltres tenim això, no? El tema històric està molt bé, però clar, et porta molt temps de buscar documentació. Llavors, el tema de superherois és una miqueta més obert. De totes maneres, jo no faig les típiques històries de superherois en les que trenquen mig Nova York o estan en l'espai o així, no? Són unes històries més casolanes, més d'andar per casa, i d'això trobes suficient matèria avui en dia.
Al còmic Fraternités podem veure una clara influència d'Udrezzo a les escultures del jardí, on està reunida el que sembla ser l'aristocràcia de l'època. Creu que la influència d'Udrezzo en la seva infància ara marca la seva etapa creativa adulta?
Ostres, això és Filaprim, eh? És Filaprim. T'has fixat en tots els detalls.
És que m'hi he fixat molt, perquè bueno, a mi m'agrada molt l'art i des de petit que dibuixo i... bueno, m'hi fixo bastant en els detalls.
Doncs sí que una de les coses que veia molt en els còmics d'Asterix era això, les estàtues i la postura de les estàtues del César i tot això. I això sí que ho tenia, sí. Sí. Chapó per tu.
A més de dedicar-s'hi, suposo que serà un gran consumidor de còmics. Quins són els seus gustos i... té els mateixos gustos de quan era petit o han canviat?
Doncs mira, és allò d'en Casel Herrero, cuchara de palo. Uh-huh. Doncs no sóc molt consumidor de còmics perquè inverteixo tant de temps a la feina que no tinc molt temps. I quan tinc espais lliures els dedico a una altra cosa. Canvio de xip, no? De totes maneres, sí que és cert de que... el que jo tenia idealitzat i mitificat quan tenia 15, 20 anys, molta d'aquesta gent ja no em diu res. I m'he quedat amb quatre que sí que m'impressionen sempre i aquests sí que m'encanten. I el que sí últimament he descobert que m'ha agradat moltíssim són diferents autors japonesos. He descobert un que es diu Hiro Taniguchi, que m'encanten les històries i m'encanta el seu dibuix. I d'aquest procuro mirar coses. Normalment sí que miro alguns còmics per estar una miqueta al dia i anar veient com evolucionen també els altres autors, què s'està fent i tal. No? Però no li dedico molt temps a llegir.
Entre els superherois que ha dibuixat per l'editorial americana destaquen Wolverine, Spider-Man, Deadpool... The Sentry, Hulk, els X-Men i Iron Man, entre d'altres. Sé que és fan de Tony Stark, alias Iron Man. Creu que va saber captar l'essència del personatge al còmic que va realitzar després de la pel·lícula?
No, jo no. No. El còmic, l'adaptació d'Iron Man,
sí.
No.
Sí, sí, sí.
No, perquè això va ser una història molt curta que em va arribar... així en molt poc temps i no es tenia ni temps per dibuixar-ho ni per entintar-ho ni res, i després el colorista també disposava de molt poc temps. Llavors va ser una història, en primer lloc, si fos traslladada a pel·lícula seria, podríem dir, de baix pressupost, no? D'allò ràpid. Però a més és que em van dir ha de ser una interpretació, una adaptació de la pel·lícula, però no tenim els drets dels actors. Llavors, s'ha de semblar una miqueta, però no s'han de semblar gens, no? I dius, com pot ser que jo no pugui treure la imatge del Samuel L. Jackson en un còmic quan fa anys l'ha tret un altre exactament igual i no tenia els drets, no? I quan es fan moltes vegades adapten altres personatges i els treuen tranquil·lament i jo no puc adaptar aquests. I clar, estava molt acotat. Molt limitat, s'ha de semblar, però no, no pots, no tens temps, no pots entintar-ho, i llavors va sortir un producte, allò, una cosa ràpida. I per això trobo que no vaig poder fer una bona feina en aquell llibre.
És a dir, que t'agradaria col·locar això, un personatge fixe o a França o a Marvel, però que a Marvel el que faria és, això és meu, s'ho quedaria, no? Llavors, que abans ja ho has dit més o menys, que t'agradaria fer-te alguna cosa tu, però que no trobes ni l'editorial, ni pots explicar més o menys què és el que t'agradaria fer, un concepte del que estàs buscant i no aconsegueixes treure?
Jo, en Marvel, afortunadament, des de fa un temps, tinc contacte directe amb l'editor jefe. Tinc un editor que és el que se n'encarrega d'aquest, però el que governa la resta, amb ell tinc contacte. Llavors, sí que tinc intenció de més endavant de poder plantejar-li alguna cosa. Però, clar, s'ha de veure com funcionen ells, si els interessaria o no. I, de moment, sí que m'interessaria fer alguna història per França, però, clar, les històries que jo proposo últimament, França, estic una miqueta, no decebut, però sí una miqueta que no sé com tracta el tema de França, perquè s'han limitat a les mateixes històries contades de manera diferent, potser, però les mateixes històries sempre, no? I no aporten res de nou. Una de les coses que trobo que m'ha decebut, això sí, amb totes les paraules, tant del mercat francès com de l'europeu en general, és que sembla que no tinguin cap interès en fer còmics infantils. I no per infantils s'ha de tractar coses com los pitufos, no, els barrufets, sinó històries que aportin. Harry Potter pot aportar a una història a nens i van creixent amb ell. Històries que portin coses més, que s'identifiquin més els nens. I de tot això s'han oblidat. Els japonesos tenen mangas per totes les edats, això. Tracten els nens, tracten a les dones, tracten els tals i els quals, no? I tracten històries quotidianes o històries molt salvatges. I tu saps el que pots consumir i ho consumeixes. I després ho recicles i prou. Però aquí no. Aquí només s'ha pensat en un públic molt estricte i molt limitat. S'ha descuidat a les dones, s'ha descuidat als joves, als nens, i és allò de contar el mismo chiste 100 veces, que arriba un moment que no fa gràcia. Llavors, en tot això sí que el mercat francès penso que no m'està portant res. El mercat americà, dins dels superherois, m'he trobat amb molta més llicència de per crear que no a França. A França, dins de que és el còmic d'autor i parlen de tot això, m'han limitat molt més que no a Estats Units. Allà em diuen, inventa't personatges. I aquest ho tenim que redissenyar. Fes-nos una prova. Ah, perfecte, endavant. I també s'han obert a molts temes els de Marvel. Ara, un dels personatges que estic dibuixant és Giant-Man, l'hombre gigante, que en aquest cas és un nou, que és hindú, però a més és homosexual. I dius, doncs mira, i en un dels episodis està amb la seva parella i la seva parella li diu coses i li fa un pato a la galta. Dius, doncs mira, pensant que era un mercat que estava tan tancat, està molt més obert. I a més s'han afegit una quantitat d'editorials, entre cometes independents i tot això, que estan aportant històries també molt noves, com la Image, que fa ara lo de The Walking Dead.
Sí.
I també ha tret una sèrie que es diu Saga, que està tenint molt d'èxit. Abans estava Dark Horse amb Hellboy. Crec que els americans, tot i que són més personals i tot això, estan més oberts. I ja et dic, m'agradaria poder ficar alguna història perquè trobo que són les que a mi m'agradaria fer, no són les que ara són convencionals a França, i m'agradaria trobar un editor.
He vist que a Marvel has treballat amb Chris Claremont, amb Jeff Parker i Nick Spencer, entre d'altres. Tens algun escriptor que diguessis, mira, m'agradaria treballar amb tal persona?
Doncs no, no, la veritat, perquè sí que abans que ells he tingut alguns projectes amb alguns que són estrelles i després no han arribat a bon port. Llavors, sempre quan sigui una història que jo em senti bé amb ella, hi ha alguns que no són tan coneguts i fan unes històries molt, molt maques. La veritat és que no. M'hauria encantat poder treballar amb Goscinny. Però és que aquell era...
És un mestre.
Goscinny. Aquell era genial. Genial.
Goscinny...
Sí.
Jo també vaig créixer llegint els còmics i...
I els llibres del Pequeño Nicolás. I també ell va... Em sembla que va crear els Dalton per Lucky Luke. I moltes de les coses que sortien a Lucky Luke també les va crear ell i era terrible.
Tots hem passat per Astèrix.
Clar, ara jo sóc molt fan d'Astèrix i ara estic veient els nous Astèrix i trobo que estan agafant molt l'espírit de lo que eren l'etapa intermitja dels Astèrix. No la final ni la primera, l'etapa intermitja. Però trobo que no els estan deixant ni donant molta importància als autors ni deixant créixer bé. Els estan també limitant molt.
Tens algun personatge o agrupació que diguessis, mira, si m'oferissin fer tal personatge, disfrutaria?
Hi ha adaptacions de sèries de televisió com Star Trek que m'agradaria fer.
Interessant, molt
sí.
Interessant.
Estaria molt...
Perquè... El que passa és que Star Trek els té una editorial molt petita i fan petites coses i a vegades fan crossovers amb el Planeta de los Simios i Star Trek. Sí. Però el Planeta de los Simios també és un altre projecte que m'encantaria. I de personatges habituals, abans sí que tenia el mite de Batman, però avui ja em surt per les orelles. Batman. Ara ja m'encansa una miqueta, no? Perquè és això, que no aporten molt. Ara sí que hi ha una nova pel·lícula que es diu L'Esquadrón...
Suicida?
Exacte.
Suicide Squad, sí.
Sí, que aquesta sí que seria maco dibuixar-lo, però...
Estaria molt bé, la veritat.
Sí que m'encantaria això, sí.
Bueno, podries fer un estil del Deadpool, del còmic de Deadpool que vas fer, també una mica... Aquesta agrupació és una mica destroyer en aquest sentit.
Sí, ara Batman l'havien tret també en l'època victoriana, després també havia un western d'ell, inclús havia sortit Batman en l'època cavernícola. Però, dius, això ja és contra la mateixa història canviant una miqueta l'entorn, no? I, perdona, que havia dit L'Esquadrón Suïcida, però això és de DC. Vale, això estaria bé i tal, no? Però...
És igual.
Però...
O sigui, arrenca portes.
Mai, no, sí, però això de la Civil War del Capitán Amèrica estaria molt bé. Agafar tots i ficar-los, sí, m'agradaria. Fer una versió, perquè, clar, ja l'han fet altres.
El 2014 arriba Night of Living Deadpool, un gran èxit que combina l'humor i els zombis clàssics amb les aventures del mercenari Bocamoll. Hem llegit que només ha vist pel·lícules d'humor de zombis, com Zombies Party i Bienvenidos a Zombieland, amb dos realment bones, segons el meu parer. Però, no obstant això, ha sabut captar la putrefacta i terrorífica essència dels zombis, com si es tractessin dels zombis de la sèrie The Walking Dead, combinat amb l'humor negre de Deadpool. Creu que l'obra podria haver tingut un contingut argumental molt diferent si l'hagués redactat vostè?
Si l'hagués adaptat jo?
Sí.
No, perquè jo tenia el que era el contingut del guió, però jo he adaptat moltíssim, perquè en el moment aquell, jo els zombis, quan agafaven algú i se'l volien menjar, en aquell moment jo els veia com si fossin predadors. I jo pensava en les hienes menjant-se una zebra i barallant-se entre ells. Llavors ho vaig veure d'aquesta manera. Vaig pensar que agafessin la presa i que traiessin trossos de carn i entre ells es miressin malament o així. I em vaig comprar la pel·lícula de la primera, la de La Noche de los Muertos Vivientes, però no la vaig veure. No la vaig veure perquè no volia que m'influenciés, perquè jo tenia la idea de les típiques pel·lícules d'aquelles de...
Que té... La Hammer.
Exacte. Les típiques aquelles amb tota la bruma i la lluna plena i tot això. I també recordava alguns trossos del cinema de barri, les pel·lícules aquelles de zombis antigues. Jo veia el tros inicial i sortia del cinema perquè em feien por, no? Però veia allò, el Nova York, amb els papers volant i vaig intentar que fos una miqueta una història postapocalíptica, tipus Mad Max, però en què la gent s'està menjant, no? Llavors, no volia tenir influència de pel·lícules de zombis ni de lo que era el global de diferents imatges de pel·lícules de terror i de pel·lícules postapocalíptiques, documentals, etc. No? I sí que va ser molt divertit per mi anar fent això, perquè a més vaig tenir la plena llibertat d'encarregar-me de tot el procés creatiu, de serialitzar-lo, de fer llapis, tintes, el color que són grisos menys el personatge, tot, no? I jo ho entregava acabat. I en el moment en què m'ho van proposar, vaig fer les 4 o 5 primeres pàgines i li vaig enviar a l'editor. I l'editor em va dir, és exactament el que volem, perfecte. I 4 o 5 pàgines més em va dir, hi ha una persona aquí molt interessada en que treballis amb nosaltres després d'això, no? Val, va quedar així. Al final, quan vaig acabar, em va dir que la persona interessada era l'editor cap de tots i tal, que em volia precisament per l'Hombre Hormiga, Ant-Man, doncs per donar-li una empenta al personatge abans de la pel·lícula. Vaig quedar, doncs, de pedra, no? Però sí que el Deadpool, jo crec que vaig tenir tota plena llibertat i si l'hagués fet jo, l'hauria portat de la mateixa manera.
Quina opinió tens de l'univers cinemàtic Marvel actual?
Doncs el que sí he vist és que ara lo que hi ha algunes pel·lícules que formen part de Disney, des de que l'ha comprat Disney. Uh-huh. Però altres tenen la llicència, em sembla que és la Fox.
La Fox, sí.
Que són la de Los Cuatro Fantásticos, em sembla, no? I la dels X-Men
sí,
també la tenen la Fox?
Sí, Deadpool.
Clar, llavors veus que a la pàgina de Marvel no parlen d'aquestes pel·lícules.
Correcte.
Perquè aquestes ja formen part d'una altra banda, no? Jo, el que és l'adaptació d'Iron Man, de Los Vengadores, de la del Capitán América, El Soldado de Invierno i tot això, jo vaig al·lucinar. Van semblar molt bones adaptacions. I les primeres de Spider-Man i també les del Sam Raimi, també la primera i tot això estava molt bé. Aquesta última dels 4 Fantàsticos, doncs bé, mira, la dels X-Men estan bastant bé. Crec que la de los 4 Fantàsticos m'havien dit que era més dolenta del que em va semblar a mi. No em va semblar tan dolenta.
A mi sí, a mi bueno, particularment no.
La vaig trobar una mica fluixa.
Sí, és dolenta, però tant com m'havien dit a mi, jo vaig pensar, bueno, mira, ha passat una estoneta, no?
Sí.
Però la de Los Vengadores, la primera, em vaig quedar... Sí, era sorprenent. I a més, jo estava acostumat, vaig veure la primera de Superman, de Christopher Reeve, que deien, usted creerà que un hombre puede volar, i aquells efectes especials que ara els veus pobres ja ens semblaven bé, ara veus que trenquen tot a Nova York, que tothom vola, que tothom llança ratllos i tot això, i dius, ostres tu, quina passada, què es fa ara?
Sí, sí, la veritat sí, és que sí. I de l'univers televisiu de Netflix, has vist alguna cosa, t'agrada?
Estic veient la de Daredevil i està... la trobo molt bona, molt bona. A més, ja et dic, crec que és molt, molt fidel a la de Frank Miller.
Sí.
I tinc ganes de veure... M'hauria agradat veure aquesta d'Agent Carter. I no he vist encara la de Arrow ni de Flash. Són la competència, també.
Clar, això.
Però aquesta m'està agradant moltíssim.
Molt bé.
The Walking Dead encara no he vist res. Res.
Doncs així no farem spoilers perquè...
Res, i he fet còmic aquest de zombis i sí. Encara no he vist res.
Bueno, està millor, molt, molt, molt millor el còmic el còmic original.
Sí.
O sigui, per descomptat.
Sí.
Encara que ara...
Això m'estic començant a llegir i em va emocionar el primer episodi. Està molt, molt...
Ara estan, suposo que han après, a partir de la cinquena i la sisena, que és l'actual, ja estan en el nivell del còmic. O sigui, roden el mateix que allà en el paper.
Val.
Però les primeres temporades són més fluixetes. Mm-hmm. I el còmic és molt, molt, molt superior.
Sí, jo el primer llibre de còmic m'ho estic llegint. Jo veia les emocions que transmetien i jo recordo que vaig veure el començament del primer episodi de The Walking Dead i no m'ho transmetia, això. Mm. Sí, el còmic és molt millor, sí.
Sí, sí, sí.
Parlem ara de l'últim còmic en el que està treballant, Ant-Man. Aquesta nova sèrie, veiem a Scott Lang que explora els seus sentiments tant per reinserir-se a la societat com per recuperar la seva filla Cassie i la seva exdona Peggy. Això, a l'hora de plasmar-ho, com s'ho imaginava?
Doncs l'home formiga aquest, l'original, era el Hank Pym. Però clar, l'original tenia... s'havia trastocat una miqueta i llavors adaptar aquest personatge a cinema i a més Disney era fort. Tenia llavors van agafar... Exacte, van agafar el segon. El que només volia recuperar la seva filla i per això feia coses dolentes, però justificables, no? Llavors, nosaltres teníem una aposta molt difícil perquè teníem que començar a publicar el còmic mesos abans de la pel·lícula. I segons com funcionés el còmic, aniria a la pel·lícula. Perquè si el còmic no interessava a la gent, doncs no anirien a veure-la, no? I va sortir el número 1 i va rebre moltíssimes crítiques, em sembla que eren de webs de americanes, 34 crítiques, crec que eren a prop de 40, i unes 28 o 30 ja eren, li havien ficat un 10 al número 1. No? Llavors va tenir molt bona acollida i és una història que és molt... molt mundana. És un pare que intenta fer les coses bé i que dins de que ho intenta, moltes vegades el tomben per una banda i per una altra, no ho aconsegueix, però crec que encaixa bastant amb la gent. I a més, malauradament, hi ha moltíssimes famílies que han tingut separacions i tot això. Llavors és un tema que arriba a molta gent. En aquest aspecte.
Per tant, no el veu com una persona dèbil ni dependent?
No. Sempre en diuen, és un secundari, no és un personatge principal de Marvel. Jo dic al contrari. Trobo que, primer, l'han fet una pel·lícula individualment i no a tots li fan, no?
Sí. Bravo per ell.
Sí, exacte. Bravo. I no tan sols això, sinó que ha tingut tantíssimes ventes de públic que, i sobretot al mercat asiàtic, que ara compten molt amb ell, que faran una segona pel·lícula. I a més farà cameos en les pel·lícules de la resta de superherois. Llavors, això és alguna cosa que no han tingut la resta... Ha tingut Iron Man, Capitán América i Thor. I prou. Hulk va tenir una.
Hulk.
Va tenir una, diferents directors, diferents actors, però una. Però el que és la Visió, o Ojo d'Halcón, o la Viuda Negra, o... no han tingut. Llavors, no és un personatge tan secundari com es pensa. I la imatge que es té de perdedor d'ell, tampoc. Jo trobo que, al contrari, és lluitador. Llavors, mai es deixa perdre, mai es dona per bueno, mira, ja, sí. I ell continua i li donen una vegada darrere d'una altra i es torna a llevar i continua. Llavors, des del meu punt de vista, no és tan poca cosa com es pensava, no?
A mi sempre m'ha agradat. Després de Hank Pym, trobo que l'Scott Lang és un personatge molt, molt maco.
Molt maco.
Jo el recordo dels anys 80, trobant un còmic del meu pare antic i es ficava dintre l'armadura d'Iron Man per alliberar-lo perquè se li havia bloquejat l'armadura i em va enamorar. O sigui, és un personatge que... i la història que porta darrere.
Sí. Jo, els que més m'estan agradant últimament són l'Home Formiga i Iron Man. Trobo que són els dos extrems, però que tots dos intenten recuperar la seva vida, les rendes de la seva vida, i m'encanten tots dos. De cadascú, un és el pobre, el que no té per res, l'altre, però és la història igual, de personatges que en algun moment han deixat de ser ells i que tenen que tornar. I m'encanta.
A l'entrevista de Marvel.com realitzada per Jim Barba, va dir que va basar el seu dibuix en el treball d'Alex Thoth, dibuixant d'historietes i animador de pel·lícules. Hi ha alguna pel·lícula que va prendre com a referent? I què és el que li va cridar l'atenció de l'obra d'Alex Thoth?
Bueno, ja abans us he comentat que m'havia quedat en quatre autors que eren els que m'encantaven, i un d'ells és Alex Thoth, l'altre és Alex Raymond, el de Flash Gordon. Jo em decanto més per Alex Raymond, però el que volia d'Alex Thoth és la simplicitat que tenia ell per captar les imatges. Llavors, en el moment en què em van proposar aquest llibre, em van dir que volien un tipus de línia així, no? Llavors, això és el que em va inspirar d'ell, la simplicitat. En el de Deadpool tenien moltes més arrugues, havien molts més detalls que no en aquest, que és més net. El que recordo d'Alex Thoth en el seu moment era una sèrie de dibuixos animats que es deia El fantasma de l'espacio. Però d'ell no recordo cap pel·lícula. Sé que sí va començar a fer la sèrie Torpedo a Mabulí, va fer el primer episodi, després van tenir problemes entre ells i ho va deixar. És un autor que era molt elegant, al igual que Raymond, i això és una cosa que valoro molt dels autors.
Ja sabem que Scott Lang és un personatge condemnat al fracàs, però una vegada va dir que allò que li agradaria dibuixar d'Ant-Man i que mai havia fet de Scott Lang seria que triés el camí correcte i finalment que tingués un final feliç. Què l'ha commogut d'aquest personatge per donar-li aquesta oportunitat?
Doncs és que el pobre home cada vegada se li posa pitjor les històries. Ara sortirà el segon llibre, en el qual, doncs, sí, en el qual
no,
ell...
No expliquis res que no puguis explicar.
Però ja ha sortit allà. Ell es troba que la seva filla cada vegada el veu pitjor, i per molt que ell, en aquest primer llibre, el que es troba és que per culpa d'estar al costat de la seva filla, ella té problemes. Llavors, en el segon llibre, és el que ha passat, que ha dit, bueno, doncs intentaré ficar-me una miqueta al marge. I això li ha portat també problemes. I trobo que camí que tria, camí que li va malament. I clar, arriba un moment en què dius, m'agradaria que tinguessi l'oportunitat de veure clar un camí i que aquest funcionés, no? Fa tot el que pot, però clar, si conto alguna cosa més, desveig.
No pateixis.
No passa res.
Però bueno, és així, o sigui, jo recordo històries de que fins i tot se li mor la filla i després reviu. O sigui, és un personatge molt complicat.
Ara surt un episodi, que no el dibuixo jo, és un episodi extra, és com lo de l'spin-off, no?
A Secret World, no, em sembla?
No, en la sèrie aquesta d'Ant-Man, jo he acabat els 5 primers episodis de la segona tanda, i ara hi ha un 6è episodi que ho fa un altre dibuixant que parla només de la seva filla, de què li va passar, lo de la mort i què és lo que ha...
Com arriba.
Sí, exacte.
Com
arriba, i després d'aquest segon episodi jo continuo la sèrie. Però ara s'explicarà una miqueta això també.
Canviem de tema una mica. Si no m'equivoco, t'agrada Star Wars. M'ho ha dit un ocellet. És dels fans de la trilogia clàssica?
Sí. Trobo que... Jo sempre dic que George Lucas... A mi, personalment, no m'agrada com a director. Va fer...
A tu hi ha poca gent.
Va fer la primera i la va dirigir bastant bé, però com a director crec que ha de delegar uns altres. Ara, com a creador, de la seva mà ha sortit Darth Vader, ha sortit Indiana Jones, ha sortit Willow. Com a creador és únic. És únic. És un mestre de la creació. Llavors, jo crec que ell el que hauria tingut que fer és el que va fer amb l'Imperi Contraataca. Jo tinc aquests personatges, mou-los tu. Que tu ets bo, mou-los a la teva manera. I d'aquí haurien sortit una segona trilogia molt bona. Es va ficar en dirigir-la a ell? Val, però sí que sóc més fan de la primera, que era sobretot de l'Imperi Contraataca, que és la que tots caiem en lo mateix.
Tots.
Però... El retorno del Jedis, en la primera meitat. Els Ewoks no tenien molta credibilitat que amb pedres estiguessin carregant-se als soldats imperials, no? però la primera part i la última estaven molt bé.
Sí, jo crec. A mi m'agrada el retorno, però sempre he pensat que la primera mitja hora, la seqüència de Tatooine, podria ser una pel·lícula curta i concreta, o sigui, comença sí. i acaba la història. Mm. I la batalla final és, sí. és espectacular.
Exacte. Jo trobo que, com abans, amb quatre maquetes,
correcte.
Feien abans unes històries, unes batalles espectaculars, que ara, digitals, no m'entren. No m'entren, perquè m'he trobat amb moltes naus, bueno, ens hem trobat amb moltes naus a la nova trilogia, que dius, això no té ni la meitat d'espectacularitat
no
que el Falcó Mil·lenari sortint de l'Estrella a la Muerte en l'últim moment.
Sí.
I allò estava fet amb maquetes.
Uh-huh.
Era genial. Eren boníssims, en allò. I a més, les pintures aquelles que feien, que trobaves que tot un escenari era fet, pintat
sí.
a mà.
Sí, sí, després ho descobreixes, que eren pintures
sí.
al fons. I dius, mare meva, ahir no es nota. Has vist l'episodi 7?
Sí, 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 l'he vist.
T'ha agradat?
M'ha agradat, però sí, en el moment m'ha agradat, però no he sortit d'allà tan fascinat com les altres. He trobat que era una miqueta més de lo mateix, però també sí que és cert que m'he trobat, per exemple, en el còmic de l'Home a Formiga, sí. es va fer aquests 5 primers episodis, després van arribar lo de que s'acabava l'univers Marvel i tot això, i llavors es va fer un episodi que es deia Ant-Man Last Days, en el qual acabava, i quan s'ha tingut que retornar el personatge, s'ha agafat des de l'últim episodi i s'ha tingut que tornar a contar una miqueta el mateix, en el primer episodi de la nova tanda. No? Llavors era per poder agafar els nous lectors i recordar-li als antics per on anàvem.
Uh-huh.
Trobo que ha sigut el mateix amb Star Wars, que les interessants seran la 8a i la 9a, que aquesta era una miqueta a agafar. Us en recordeu que ho vam deixar en aquesta tanda?
Sí, sí.
Perquè després han hagut 3 més que contaven els primers episodis i que res a veure amb Han Solo i tot això. Però vosaltres us en recordeu? Doncs mira, això, i els que no se'n recordin, els hi contem una miqueta el que va passar, no?
Algo similar. Mm.
Llavors ha sigut intentar agafar l'espírit aquell i donar-li una miqueta d'espai als nous personatges. Que, per cert, el de Rey em va encantar, el de la noia.
Jo crec que fa un... Sí, va ser el primer paper que fa, és un personatge...
És el primer paper?
Sí. Ella ho explica en una entrevista que va sortir de servir pintes amb un pub, que és el que feia, a la primera pel·lícula. Sí.
Déu-n'hi-do, doncs...
Sí, és una actriu increïble. Sí.
Això l'ha catapultat i, en el cas d'alguns actors, sepultat. També,
sí, sí,
perquè...
sí, 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 sí.
En el cas d'alguns, el sepulta, això.
I tant, i tant. Ara que Marvel torna a fer còmics de Star Wars, t'agradaria dibuixar alguna història ambientada en l'univers de Lucasfilm?
Doncs l'editor de Deadpool és el que se n'encarrega de Star Wars. I li vaig dir... I em van dir, sí, però ens encantaria que fessis, però ara no tens temps. Ara t'estàs encarregant de la sèrie de l'Hombre Hormiga i no pots. Llavors, bueno, ja els hi donaré la tabarra.
Bueno, queden molts anys per endavant.
Sí, sí. Lo que sí intentaré és, de tant en tant, a veure si puc colar alguna il·lustració o alguna coberta o així en algun dels seus còmics. Però bueno, no està en les meves mans.
Bueno, estaria bé. I a nivell de Hollywood, què et sembla la febre de remakes, rebuts i continuacions que assolen el cinema americà des de fa anys? Com veieu els creadors aquesta febre desenfrenada de reconstruir-ho tot i no ser valent i oferir coses noves al públic?
Lo mateix que parlàvem abans del mercat francès, dels còmics, que ha arribat un moment en què no s'aposta per noves coses, perquè pensen que hi ha molta por al fracàs. Molta. És allò que ningú vol ser el primer, però tothom vol ser el segon. En el moment en què va sortir Harry Potter, que l'altre dia em va comentar la meva dona que és una idea que quan va l'escriptora a portar-lo a les editorials, li van negar a 12 editorials. I després mira que és Harry Potter, no?
Clar.
Dius, molta visió no tenien aquells editors.
Mm.
I sempre pensen que coneixen el públic. I el públic és l'autor que t'està oferint el material, que és, jo sóc públic, tu ets editor, no coneixes tant el públic com creus, no? Jo tracto amb la gent i vaig veient coses. Ells estan centrats en el que tenen el que han conegut i el que pensen que això funciona, tant en el còmic com en el cinema. Ara han tret la nova versió de Los Cazafantasmas. Volen fer la segona part de Blade Runner. Que, sí, sí.
Bueno, falta. No, sí, no, la història totalment. Està tancada ara, perfecta.
També, sí. Ara també volen fer Regreso al Futuro 4.
No, aquesta em sembla que no.
Deien sí? Que sí. Deien. I és que les productores tenen els drets i quan veuen que se'ls ja s'acaba diuen l'única manera que tenim és fer una altra pel·lícula i així continuem amb els drets de merchandising, del que sigui, no? I és el que fan. Però no aposten per noves idees. Aposten per... diuen, doncs, ha sortit Harry Potter, doncs, què tenim que pugui ser semblant a Harry Potter? Doncs mira, aquella història de vampirs que s'enamoren la... Vinga, va... I ara ha sortit aquesta de Los Juegos de l'Hambre. Què tenim que sembli això? Doncs mira, la de El Laberinto, El Corredor del Laberinto.
Corredor del Laberinto, sí, sí. O la... Los Juegos de Ender, no sembla que és...
Sí,
no,
és exacte. Bueno,
no, los juegos de
l'Ender... No, és que no l'he vista.
És diferent, és diferent.
Ah, vale.
Lo que li va passar a Los Juegos de Ender és que l'escriptor, que també ho va fer en llibre, va adaptar el llibre a cinema, però també ho va fer en còmic a Marvel, és que van fer la pel·lícula. Y la productora va a decir, tenemos los Juegos del Hambre y los Juegos de Ender. Si fiquemos la de los Juegos de Ender... no tenían la de los Juegos de Ender, tenían la de los Juegos de Hambre. Si aquell fica la de los Juegos de Ender en el mateix temps, pot ser que se'ns mengin al públic. Llavors, què fem? Comprem los Juegos de Ender i la fiquem nosaltres més tard, perquè la que ens interessa és Los Juegos de l'Hambre, treure-la endavant, no? I no va tenir suficient èxit aquella perquè ja la van tapar una miqueta la mateixa productora. Però sí que busquen les coses molt similars, molt similars. Ara, com que han vist l'èxit que ha tingut Marvel amb les adaptacions dels superherois, doncs els de DC han dit, bueno, ara fem Superman i Batman, sí, val? Però afegim ja a Wonder Woman. I en la següent afegirem també a The Flash. Clar, hem vist que això funcionava. I ara van afegint una miqueta... De totes maneres, aquest nou Superman no me... Ara en Batman, potser. Potser.
Ostres.
Potser que quedi bé, però la que van tractar molt malament i a mi em va agradar és la de Superman aquesta, la de... que feia el noi aquest que després ha fet de Dylan Dog. Sí. Superman Returns?
Sí, Returns.
Sí. Superman Returns. Sí, sí. Aquesta em va agradar. Le vaig trobar el noi molt semblant a Christopher Reeve i clar, com que tenien la memòria a l'altra, em va agradar per això.
Bueno, jo soc la mateixa opinió. O sigui, a mi l'Home d'Acer, bueno, està bé, però no...
El què, perdó?
L'Home d'Acer, l'última.
Sí.
A mi, vale, està bé, però que no m'ha...
No.
I jo soc de les que confio en Ben Affleck, encara que per aquí no...
No.
Jo en confio.
Després de Daredevil...
No m'agrada el seu Daredevil, però...
La va pifiar.
Sí, no.
Crec que pot fer un bon...
Sí, jo crec que Ben Affleck se l'ha tractat pitjor. I vaig veure la pel·lícula aquella, Argo, crec que és, sí, dirigida per ell, sí, que em va encantar. Sí. La vaig trobar molt bona i que feia un bon paper. A més, és dirigida per ell. I vaig pensar, no, és una miqueta el que se'ls fica allà, que anem contra aquest, que li va passar a Kevin Costner. Anem contra aquest i prou, no? I crec que Ben Affleck sempre ha sigut el Scott Lang de Hollywood.
Sí, sí. Si pogués escollir un superpoder, quin poder voldria tenir?
Doncs no sé. Si pogués triar... Potser el fer les coses amb supervelocitat i després disposar de temps per fer unes altres.
Com un Flash.
Estaria bé.
Sí.
Flash és més córrer.
No, bueno, no, però la sèrie, ara que l'estan adaptant a l'actualitat, també fins i tot el veus que fa coses a velocitat extremada. I bueno, penso que està bé. El que passa és que la sèrie és una mica fluixeta.
No penso igual, eh?
Per mi és una mica fluixa.
Per mi no.
Bueno.
Molt recomanable, per cert.
La de Flash?
Sí.
Jo tinc un fan, o sigui, un fan, un amic, que és molt, molt, molt fan de The Flash. I viu a Cambridge. I tot el que té al Facebook és de Flash. Li encanta. Ara es veu que en un episodi es junten amb Supergirl, no?
Sí.
La sèrie de Supergirl sortirà, sortirà
i amb Barrow també es van juntar i, bueno.
Suposo que és el que parlàvem abans de juntar els personatges de Marvel, ara suposo que les sèries també aniran juntant.
El que passa és que també penso que van unir Flash amb Arrow perquè Arrow anava una mica de capa caiguda i com Flash acaba de sortir, era una cosa, una novetat, doncs també ho van ficar una mica forçat perquè el personatge d'Arrow doncs, acabés pujant un altre cop, recuperant l'audiència. Bé, de tots els còmics que ha il·lustrat, amb quin personatge es sentiria més identificat i per què?
Jo crec que amb Scott Lang per lo de pare. Sí, estic molt apegat amb les meves filles i m'agradaria veure-les més i jo crec que per aquesta raó amb ell.
Ja ho havia passat,
Ara, sóc molt, molt pacífic i tot això, però això de tallar caps de zombis també és maco, eh?
Home.
Encara que el còmic està catalogat com un art, a la gent li continua dient que els còmics no són cultura. Hi ha molta gent que són per nens. Què penses de que es continuï minusvalorant el còmic? I què opines de que el món del còmic estigués inclòs a la docència, per exemple?
Lo de estar inclòs... Bueno, de fet, jo il·lustrant, he il·lustrat llibres de Oxford University que eren en format còmic. I eren històries de... I després preguntaven, els nens llegien les pàgines de còmics i les preguntes eren sobre què havia passat en la història. No? Trobo que és ideal. Trobo que estem en un nou món que està canviant tot moltíssim i que si no els proporciones això, ho l'obtindran amb els mòbils, amb altres coses, no? I crec que és un format per arribar als nens per aprendre, molt directe, molt divertit. Per això sempre les il·lustracions que feia, i he treballat inclús en llibres de matemàtiques, però totes les meves il·lustracions eren humorístiques. I feia, potser, tenien que fer uns esquemes i tenia que dibuixar una cosa d'uns esquemes i potser feia Guillermo Tell amb unes dianes i els esquemes estaven ficades en les dianes i les fletxes havien donat en els punts claus, no?
Sona haver-lo vist i tot, eh?
I sí, sí, intentava sempre fer coses divertides. Crec que seria un bon camí. I lo de que no es considere cultura és que... hi ha una quantitat de dinosaures ficats en, sí, els càrrecs que diuen això serveix, això no, i això és cultura, i això no, i no els treus d'aquí. És com, anem a veure, si per ells fossin encara parlaríem en llatí, no? Trobo que hi ha un nou llenguatge que veus els joves parlant amb el mòbil, escrivint amb el mòbil a tota velocitat, i dius, segur que alguna falta d'ortografia cau aquí, però és que és un nou llenguatge, perquè és la nova comunicació que hi ha. Crec que es tindria que ser més flexible en el que és cultura, llenguatge i la manera d'arribar. I si no, ja dic, si no proporcionem aquestes eines als nens, les obtindran d'una altra manera, d'altres camins, i caurà això. Sí que és cultura, no tot el còmic. Trobo que és apte, però tampoc tota la literatura ni tot el cinema el trobo cultura.
Correcte. Bé, acabem amb l'última pregunta. Fa molts anys que treballes a editorials, les has vist créixer en els seus inicis. Com veus la indústria del còmic actualment? Està millorant? S'ha quedat estancada? O estem davant de l'època daurada de la indústria?
En una part crec que hi ha més indústria, perquè ara està sobretot han traslladat molts personatges, no tan sols de superherois, també a França, han traslladat molts personatges a superproduccions, la de Tintín de Spielberg, o una que és inspirada en un personatge de Jacques Tardy, la d'Adèle. Doncs en tot això està arribant a molt més públic, però sí que és cert que hi ha moltíssimes descàrregues i molt poc públic que ho compra. Llavors, la gent pensa, avui en dia ha de ser tot gratis, no? Si no hi ha una miqueta més de consciència de tot això, sí que abans cancel·laven sèries de Marvel amb el que ara és un superventes. Abans tu venies d'un còmic 100.000 exemplars i deien, que poc, que poc. I ara ja és un número 1, no? Per una banda, també hi ha saturació. Hi ha moltes editorials que necessiten, sobretot, tenir el seu apartat en la llibreria i ho han de tenir a tota costa, no? Llavors, treuen molta, des del meu punt de vista, com a lector, treuen molta cosa mediocre. Mediocre a nivell d'històries, a nivell de dibuix, i cada vegada està ficada més cosa mediocre en els estants quan tu podries obtenir llibres de qualitat. Abans sí que, a més, abans els còmics estaven... havien pàgines de còmics als diaris. Ara, com a molt, et trobes de tant en tant una tira petita, però sí que ha anat perdent terreny, però ara es coneix més i es valora més.
Bé, doncs, fins aquí el programa d'aquest mes. Moltes gràcies, Ramon, per aquesta estona de ràdio tan amena. Ha sigut un plaer xerrar amb tu sobre el món dels còmics.
Moltes gràcies a vosaltres.
I al proper programa, l'Enric i jo us estem preparant un especial sobre la fase 1 de l'univers cinemàtic de Marvel. No us ho perdeu. Bé, doncs, us deixem amb aquesta meravellosa sintonia de la sèrie Doctor Who. Que la força us acompanyi.